Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
12 minuts i arribarem al punt de les 11 del matí. Breu repàs de l'actualitat per tancar la primera hora amb Alba Triador. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Marc Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia,
no? I Sergio Morales, molt bon dia.
Hola, què tal?
Som-hi.
Doncs som-hi. Escolta, dius breu, però déu-n'hi-do, eh? Tenim aquí 12 minuts de regal, que està molt bé. Escolta, no es pot demanar més. Si et sembla, comencem escoltant algunes psicofonies que s'estan donant en aquest programa.
Què?
Unes veus...
Psicofonies aquí?
Sí, 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 sí. Jo tinc por, aquest estudi comença a estar una mica posseït. Va començar l'Àngel Comas amb l'Osama i ahir va seguir durant l'espai de l'espectacle.
Ah, sort, ahir no hi era, per tant.
Hem de parar molt bé l'orella,
no,
perquè, clar, com a fantasma, doncs és pràcticament imperceptible, però si us fixeu...
Jo vaig sentir, eh?
Clar, és que si us fixeu, fins i tot el Sergio es queda... Oh, ostres, ha passat per aquí. Doncs escoltem això que passava ahir.
Avui ens volem centrar, per començar, en una obra de teatre que arriba divendres al teatre, al Mirasol Teatre, dissabte.
Ui.
Al Mirasol Teatre. Es tracta d'Ara a Demà, una obra de Manuel de Pedro.
Jo ric, però de por, eh?
Sí, sí, sí. Saps aquell riure nerviós de... quan et paren els Mossos? Ha vivido usted... No.
Tumito.
No.
Bueno, lo normal.
A ver.
Pasa vino.
Define bebido, perquè jo no ho entiendo aún. Doncs sí, sí, sentíem aquesta... Tu vas dir que l'obra començava d'ara a demà, divendres, i se senten dissabte. Eh?
Era la veu de la consciència.
Era la veu de la consciència.
Morales, t'estàs equivocant.
Segur que era la veu de la consciència?
No, era jo mateix, que tinc tota la personalitat.
Ah. Però escoltem, perquè després d'aquesta petita pífia rectifiques i tot queda molt simpàtic i amb molt bon humor.
Amb la dramaturgia i la direcció de Teresa Canes, que ara mateix ens acompanya aquí al Sant Cugat a fons. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
He dit divendres, sí.
Divendres, no és dissabte.
una petita pífia no va malament per començar.
Això. Simpàtic, el noi.
Bé, dissabte, doncs ja està.
Dissabte.
Això m'agrada el concepte d'una petita pífia no va malament per començar. Això sempre ho he dit a les meves parelles, però mai ha funcionat.
No, això té una explicació, jo li trobo sentit. Després res pot anar pitjor.
Clar, trenques el gel, eh?
Exacte, dissabte.
Exacte.
Doncs bé, escolteu, no passa res, perquè seguirem tenint més veus aquí, que és el que ens agrada, fantasmes, veus de persones normals i de tot una mica. Però canviem de tema, i és que... Sabeu aquella cosa que sempre s'ha dit? No, si a mi el tamany no m'importa, que si tal, que si qual...
És mentida.
És mentida.
Ho dius molt clar, Sergio.
No ens enganyem.
No
ens enganyem.
Ho dic molt clar, que és el que hi ha, és així.
Perquè hi havia una dona a Taiwan que tenia algo pequeñito, algo chiquitito, o més ben dit, tenia el seu marit entre les cames.
Ai.
Aquesta dona va decidir que ja n'hi havia un tip d'aquest tema, que s'havia acabat, que allò tan petit no podia servir per res, i va demanar el divorci. Va ser el motiu pel qual aquesta parella, que tots la veiem i dèiem, carai, aquesta gent, que feliços són, doncs no, perquè aquest home es veu que tenia un penis molt mal parit, podríem dir, però molt, molt petit, perquè la dona, que això també és lleig, la dona ha declarat al judici...
Ho va divulgar, eh?
Sí, sí, que feia menys de 5 centímetres i que parecía un pere d'un niño. Doncs, home... Sí, i direu, home, però no ho sabies pas quan ja t'hi vas ajuntar amb aquest maromo, que igual la cosa no acabava de rotllar. Diu, no, hombre, no, jo perquè, clar, no van tenir cap relació sexual fins a arribar al matrimoni.
Urs.
Ni urs? Després tampoc,
urs,
no?
Verge.
Ah, purs, havia entès, urs, anava a dir...
Urs?
La Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, o com es digui. Carai, no sabia que els comunistes tinguessin aquesta filia per aquí. Jo diria que és més el contrari, ho desconec, però sembla que els comunistes siguin més... Vinga,
tot... aquí mismo.
Això és de tothom, pues vinga, va. Doncs endavant. Doncs sí, sí, es veu que això, que clar, que aquesta dona no coneixia el membre amb el qual s'havia casat i que, exacte, sí, això ho intentava. Mira, l'home ho intentava. Però, a més, em fa molt riure perquè l'home es defensa dient que no van tenir sexe durant els anys que va donar el seu matrimoni, em sembla que va ser un uns 3 anys, que dius, bueno, mira, tot això que has ganado,
chaval.
Sí, sí, mai millor
dit. Paciència.
Sí, sí. Ella diu, és impotente, incapaç de complir con su responsabilitat com esposo.
Home.
Això és el que diu ella.
És durillo.
Sí, sí, sí. Bueno, durillo no sé si és el millor adjectiu en aquesta notícia.
La resposta d'ell és espectacular.
Sí, a mi m'encanta. Diu, perquè a los ataques de la señora, el pobre hombre se defendió diciendo que a él no le gusta tener sexo a la noche, sinó que prefiere hacerlo durante las mañanas. Perquè com tothom sap, al matí, si tu tens un penis de 5 centímetres a la nit, al matí es transforma en un de 28. Això és Vox Populi. Això, qui no li ha passat? Alguna diu, com? Què fa aquest xoriço aquí al mig ara? No, és cert o no és cert? Sí, 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 sí. Clar, aquest home diu, està indignat. Diu, a ver, és que mujer, tu te lo coges todo a pecho. Com pot ser que...
Com estem avui?
Sí, no, clar.
Tenim el poble escandalitzat,
Aquest pobre home de Taiwan, que des d'aquí li enviem una forta abraçada i que, bé, escolta, diuen que el sexe és vida, però igual tampoc n'hi ha per tant. I si aquesta dona no t'estima perquè tens un penis petit, doncs val més que te'n vagis amb un altre.
La moralina d'en Marc Casanovas.
I tant. Canviem de tema i aquí sí que necessita una mica de moral diferent o algun tipus de tècnica diferent. És un home, el professor David Lay, que és un professor de veu,
logopeda, podríem dir.
Logopeda, sí, ben dit, veus? Sort que tinc l'Alba, que em fa els apunts de qualitat, perquè si no estaria molt perdut.
Si fos per mi...
Sí, sí, perquè jo et vaig mirar i tu em dius, sí, sí, doncs endavant. Doncs aquest home, que és un logopeda, feia unes tècniques amb les seves mans al coll dels seus alumnes, unes fregues a la laringe, que havien incomodat en alguns moments els seus alumnes. Jo no sé quin tipus de frega feia. He de dir que a mi em molesta bastant que em toquin el coll, és una cosa que, mira... Que
home, però si ets un cantant manies... i vas al logopeda, clar, perquè t'ensenyi a projectar i a parlar millor, dir, estàs si... disposat a que et toquin el coll.
Naturalment, vas a, no ho sé, a l'autoescola i et molesta conduir, doncs, coi, no hi vagis, doncs aquí igual. Però el fet és que, com que molts estudiants, o... bé... estudiants no seria la paraula, seria pacients, es van queixar de les tècniques d'aquest professor, ell va innovar i va dir, d'acord, si no ho puc fer amb les mans, doncs ho faré amb una altra cosa que pugui reproduir aquest moviment, aquesta vibració de les meves mans al seu coll. I va tenir la brillant idea d'agafar un vibrador i va començar a fregar el vibrador pel coll dels seus alumnes o pacients. Per tant, des d'aquí unes classes de logopèdia molt i molt entretingudes.
Però a veure, la cosa és
per relaxar la laringe.
La cosa és que vibri.
Sí.
Això, hi ha aparells que vibren i no són consoladors.
Per un mòbil.
Per exemple, un mòbil. Gràcies.
Sí, sí.
Però la forma d'una més bé.
Diu mira, us tinc perquè ho fa això. Diu, se coloca el vibrador en el cuello contra la garganta y se masajea la zona, explica el polémico profesor, quien confiesa que descubrió el método en una visita en un sex shop. ¿Qué hacías ahí, bribón? Sí, claro. ¿Qué te hemos pillado? Y digo, sé que es un poco exótico, pero este método funciona, relaja la tensión en la laringe y mejora el rango y la proyección de la voz. Doncs esperem que sí.
Ja ho sabeu tots, nois, a millorar la veu.
Exacte, sí, sí. Jo vull que estic una mica renqueant, i jo vull un sex shop i dir, hola, perdona, bones tardes. Tens un vibrador pel meu coll? Perquè és que em fa una mica de molèstia i no sé si tinc aquí una mica d'un cosa encallada, però bé.
Demà sabrem si ha fet els deures.
Que vibri molt, allò, ara, sisplau.
Ara, que no m'estava bé amb una veu. Oi, hola, bones.
Bon dia, què tal? Una cosa així. Bé, en fi, canviem de tema ja, perquè si no ens quedarem enganxats aquí i anar vibrant tots plegats. Perquè, posem-nos seriosos, ara sí, perquè un home va haver de... Això, aquesta notícia ha passat la censura, però fregant el pal, perquè és que un home va matar la seva gossa, l'animal de companyia, per recuperar el dit que li va arrencar a la seva filla. El tema és, fins aquí, dius, hòstia, no m'agrada la notícia gens, però clar, aquest home de Florida tenia aquesta mascota dins d'una gàbia. Ja per començar, si tens un gos i el tens dins una gàbia és que alguna cosa falla. El gos en qüestió era un creuament de husky amb llop.
O sigui que era un animal gran.
Clar, això és una cosa estranya, però clar, ja tens així... I clar, la nena no se li cuit res més que posar el ditet a la gàbia i doncs nyaca. El gos va dir Frankfurt i pa dintre que me voy. Sí. No seria el cas d'aquest gos.
Ja traspassat, pobret.
No, que, exacte, perquè després l'home li va agafar l'atac de ràbia. Normal, coi, tu vols recuperar el dit de la teva filla, qui no li ha passat alguna vegada, i va començar a disparar el gos, va obrir-lo pel mig i va intentar recuperar el dit.
Salvatge.
Sí, sí, però clar, ell recupera el dit.
Això és el recupera.
Millor. Recupera el dit, o sigui, bravo des d'aquí amb aquest senyor de Florida, però atenció, perquè la història no té un final feliç. Naturalment no el té pel gos, el perro Bobby, que va traspassar, però sí que tampoc el té per la nena en qüestió, perquè van arribar a l'hospital de Florida, i allà, bueno, molta platja, molt que vulguis, però metges tampoc no sembla que tinguin gaire cura de les coses, i no van saber cosir-li de nou el dit a la seva mà.
No,
per tant, no va servir de res matar la gossa, recuperar el dit, obrir-la, amb el fàstic que ha de fer, també. I, però, en fi, diu això, que no va poder recuperar. No passa res, no passa res. Ell declara que un mai sap què pot fer pels seus fills, i nosaltres, jo crec que en el seu cas també ho hagués fet, segurament. Mm. Però bé, en fi, no mateu els gossos, sobretot.
Mai.
Minut i mig, deixem Florida per marxar
a Brasil. Què et sembla una mica de samba, eh? Però bé, posem-nos en qüestió perquè hi ha hagut polèmica a Brasil, perquè si ja parlàvem de gossos, anem a parlar no de gossos tampoc, però sí que de vaques, podríem dir, perquè...
I veig que n'has tret la foto,
sí,
eh?
Vaqueta,
sí, una vaqueta... I tan lletxera perquè, atenció, Sabrina Boing Boing, que es fa dir així, una famosíssima model i DJ brasilera coneguda per les seves imitacions de Pamela Anderson.
La coneixíem?
No, aquesta ara no. Sí. Ara sí, però bé, ja la coneixerem a partir d'ara. Ha aixecat una forta polseguera, i és que el motiu de la polèmica són unes fotos que ha publicat al seu compte d'Instagram, és que Instagram està fent molt mal, atenció, que immortalitzen com a alleta vedells dels camps de Brasil amb els seus propis pits.
Les però que fotos... ha sigut mare aquesta dona.
No ho sé, no ho sé.
Per tenir llet,
no ho sé.
Si no, que li xupin els pits és una cosa, que lleti els vedells és una altra.
Doncs no ho sé, no ho sé. A veure, diu aquí, diu, ella declara hi ha coses que paguen la pena malgrat no tinguin sentit. Sóc al catavall un amant dels animals.
Ampliarem la informació demà. Gràcies, Marc, gràcies, Alba, i gràcies, Sergio.